Aquest proper mes d'agost tenim una cita molt especial amb el cel, l'eclipsi solar que es podrà observar el dia 12 d'agost, segons les diferents informacions i preparatius que s'estan difonent al voltant del fenomen, ha despertat una enorme expectació. Hotels, càmpings i allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre registren una gran demanda i molts d'experts i aficionats a l'astronomia apunten que aquesta zona podria ser un dels millors indrets per gaudir-ne. Per entendre millor què hi ha darrere d'aquesta fascinació pels eclipsis, avui ens acompanya una persona que combina el rigor de les matemàtiques amb una gran capacitat divulgativa. Ell és Andreu Arbó Trabado, nascut aquí a l'Ametlla de Mar l'any 1985, llicenciat en matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor des de fa més de 15 anys. Actualment exerceix com a professor de matemàtiques després d'una extensa trajectòria docent en diferents centres de Catalunya. Andreu, benvingut.
Hola, Bernice.
A veure, per començar, si ens expliques per què un eclipsi solar genera tanta expectació entre la població.
A veure, un eclipsi sempre és algo que quan tu mires al cel està fent una cosa que és impossible, que és tapar la llum en ple dia. I per tant, el que jo us podria explicar, que és científic, diries, no és per tant, però el que noten les nostres emocions en el moment de viure-ho és algo que podríem dir celestial. I per tant, ens hem de deixar la pell. Més que res perquè un eclipsi solar total passa cada 100 i escaig d'anys. I a mi em va malament el calendari esperar-me el 2140 per tornar-lo a veure.
Sí, sí, crec que no ens va bé a ningú. Andreu, què té d'especial aquest eclipsi que es podrà observar aquest estiu?
Doncs el que et deia, no? Que és un eclipsi solar total. És a dir, què vol dir total? Que hi haurà un moment, 90 segons, de ple dia, a més a l'agost, que es posarà de nit, veurem les estrelles. I no ho farà d'una forma gradual, ho farà de forma sobtada. És a dir, serà com si algú encengui un interruptor i apareguin de cop les estrelles. No només això, la temperatura baixarà, els animals es comportaran de forma estranya, prèviament veurem uns elements, unes llums estranyes en el cel, i tot això ens farà emocionar per un fet científic, i això no és gaire casual. A més, els eclipsis solars totals tenen un fet anecdòtic, històric, que sempre s'ha associat a prestigi del qui el veu, no? Perquè, ja et dic, passa cada 100 i escaig d'anys. Per tant, poder-hi estar, que ens passi exactament pel nostre poble, doncs l'hem de gaudir. I doncs ho hem de fer, ho hem de preparar.
Però clar, passa cada 100 i escaig d'anys, però realment el fenomen dura molt poquet.
El total, la totalitat, 90 segons. Sí que és veritat que l'eclipsi durarà unes quantes hores, és a dir, des que la Lluna la comencem a visualitzar que entra dintre del cercle solar fins que se'n vagi, que no el veurem, que en marxa del tot no el veurem perquè és molt a l'horitzontal, hi haurà unes quantes hores, però la totalitat a l'Ametlla durarà uns 80 i escaig segons, quasi 90, però bueno, hi han coses que duren menys de 90 segons i les volem fer molt sovint, per tant aquesta l'hem de fer.
Imagino que des del començament de tot els ulls ben protegits.
Hem de portar les ulleres homologades i no ens les podem treure exceptuant aquest moment de totalitat. Passaran diferents fases i les hem de portar sempre, les ulleres, no ens ho podem treure, a no ser que preparéssim telescopis de projecció. Un telescopi de projecció es pot fer amb uns binocles de casa, sense mirar-los, fem passar el sol per l'ocular, no?, i que surti, i el projectem a sobre d'un paper. Ja algun dia us ho explico com fer-ho, i si no, entreu per la pàgina web meva i allà està explicat com fer-ho. Si no és en projecció indirecta, sempre ulleres homologades. Vigilem perquè, clar, s'està fent viral això i ens intenten colar ulleres que no són homologades.
Molt de compte, llavors, amb el que comprem. Tu que ets científic, igual que ens comentes, no? I és normal, perquè clar, és un fenomen que passa cada 100 i escaig d'anys, aquesta expectació, aquesta emoció, no?, que vivim tots, creus que d'alguna manera aquesta estona des de que comença l'eclipsi fins que acaba afecta els animals?
Sí, afectarà 100%. El que normalment passa, perquè clar, cada indret és diferent, no? La reacció dels éssers vius és el divertit, que mai ho pots predir. Doncs el que normalment passa és que els ocells veuen que la nit s'està acostant i, per tant, s'apropen tots cap al seu niu, però en gran volada. No ho fan de forma pausada, perquè veuen que la nit es fa molt ràpid. Els gossos, de cop, veuen que la temperatura baixa i es fa fosc. És a dir, és una cosa rara. Per tant, hi ha gossos que s'amaguen, hi ha gossos que criden. També hi ha una brisa molt estranya, freda, però simultàniament va oscil·lant la temperatura. Això ens agafa calfreds. I, per tant, ho veus també, animalets que es mouen de forma diferent. Els gats, sobretot, els gats surten d'on estan amagats, perquè, clar, estarem a l'agost, fotrà una calor impressionant. Doncs sortiran i van mirar, són molt xafarters els gats, i van mirant i tot. Són uns comportaments que, clar, si a nosaltres ja ens fascina, els animals, que potser no tenen tanta lògica o no en tenen, es queden, doncs, que allò no és normal.
Clar, que es poden desorientar d'alguna manera,
tot,
no?
Del tot, del tot. Sí, ho veurem.
Amb tots els coneixements astronòmics que tenim avui en dia, es poden predir els eclipsis amb una precisió exacta?
Sí, els eclipsis estan predits des de fa molts anys. Es parla que des dels grecs, inclús els egipcis, podien predir. No està demostrat, sí que és veritat que tenim el cicle de Saros, que diu que un eclipsi solar passa cada 11 i pico d'anys. Que passi cada 11 i pico d'anys no vol dir que en el mateix indret del món passi un eclipsi, sinó que en el món cada 11 anys hi passa. L'únic que va canviant, ja et dic, en el mateix lloc geològic, geogràfic, passa cada 100 i pico d'anys. Està predit, perquè tot això és càlcul celest, és mecànica celest, és molt fàcil, si t'hi poses és complicat. És interaccionar a diferents cicles, el cicle lunar i també l'òrbita lunar. Això es diuen buscar els nodes del Sol. I el que ha de passar és algo que sembla molt simple, que és que el Sol, la Lluna i la Terra estiguin alineats. Amb aquest ordre és un eclipsi solar. Si l'ordre és Sol, Terra, Lluna, és un eclipsi lunar, que aquest també el tindrem perquè ara gaudirem de tres eclipsis aquests tres anys venidors.
O sigui que realment entren en joc les matemàtiques.
Està clar que les matemàtiques aquí tenen un pes importantíssim, també la ciència per explicar què és el que està passant, però el quan passa, la matemàtica ho pot calcular perfectament.
Sí. I quan es calcula un eclipsi, què és més important, les matemàtiques o la tecnologia, o les dues?
No podem viure sense matemàtiques, sense tecnologia, però no només pels eclipsis, sinó per qualsevol cosa. Tot és essencial. Està lligat. La tecnologia ens ha facilitat que tot el món pugui gaudir d'un eclipsi. Abans no, abans un eclipsi era algú privilegiat pels que vivien en el lloc on passava o per aquells que podien arribar al lloc on passava. Això, quan em vaig posar a divulgar a l'eclipsi, ho vaig tindre molt clar. No estic divulgant l'eclipsi perquè sigui un gran fanàtic de l'eclipsi, ja n'he viscut, sinó perquè sé que hi ha moltes persones que és l'últim eclipsi que podran veure. No perquè no tinguin els mitjans econòmics per anar a un altre lloc. L'any que ve n'hi haurà una a Sevilla. No estic dient això, però hi ha persones que potser malauradament l'any que ve no estan. I ara estan passant aquí, l'eclipsi passarà pel nostre poble. Hem de ficar tots els mitjans perquè aquesta gent pugui gaudir-lo, perquè potser és l'única vegada que veuran algo celestial. Ho torno a avisar, és algo màgic.
Mira, se m'està ficant la pell de gallina.
És l'objectiu.
S'ha parlat molt de les Terres de l'Ebre com un dels millors llocs per observar-lo. Quina diferència hi ha entre veure aquest eclipsi des d'un punt o des d'un altre? Perquè, clar, es parla molt, però no sabem exactament quina zona serà millor, perquè, clar, s'estan venent aquí com boletos, tíquets, per veure l'eclipsi. Hi ha tot el que seria la part d'hostaleria, clar, està tot ja ple.
Clar, pensa que l'eclipsi, com que és molt, molt excepcional, s'estima que a tot Espanya hi haurà uns 360 milions d'euros més o menys que es mouran, amb el que tu estàs dient, hostaleria, hotels, tot el que és turisme científic. Aquí a Catalunya doncs, es mourà entre al voltant de entre uns 6 milions, 3 milions, depèn, de beneficis, estem parlant. Bueno, però des d'on el veurem? No? La pregunta essencial és des d'on el veurem? Perquè que hi hagi l'eclipsi aquí a l'Ametlla no vol dir que des de tots els punts de l'Ametlla el podem veure. Ja fa uns dies que vaig publicar que hi havia un dia que era el dia bessó de l'eclipsi. El sol s'amagava exactament pel mateix lloc que s'amagarà el 12 d'agost. Ja ha passat aquest dia, però dos dies abans de l'eclipsi podem anar a mirar si des del lloc on jo vull veure'l el podré veure. Per què és tan difícil això de veure'l? Perquè aquest eclipsi passa molt a l'horitzontal, passa molt a l'horitzó, a 5 graus d'alçada. A l'Ametlla tenim unes instal·lacions esportives que des d'allà es veurà perfecte. Jo crec que allà s'hauria d'apostar per veure'l tot, tinc entès que es farà bastant allà. Però per què és tan màgic l'Ametlla? Per què és un lloc idoni? L'Ametlla, les Terres de l'Ebre? Doncs perquè és un lloc que el clima ens diu que amb un 80% de probabilitat no hi haurà núvols. Clar, perquè ara imagina't que tu dius no, podré veure l'eclipsi perquè estem a l'alçada correcta, no sé què, però tot està ple de núvols. Doncs no el veuràs. Doncs les Terres de l'Ebre, en les èpoques de l'agost, no hi ha núvols. Bueno, o no hi ha núvols o hi ha tempesta. Però bueno, aquests anys les tempestes no hi són a l'agost, per tant, tot apunta que tindrem la climatologia perfecta per poder-lo visualitzar. L'únic que hem de fer és pugem a la nostra terrassa, anem al lloc on nosaltres creiem que el podem veure i mirem si veiem el sol a on es pon. Si tu veus el sol on es pon, és molt probable que podràs veure l'eclipsi. Perquè dius, no el veig gaire, espera't dos dies abans o ves buscant alternatives.
Perquè a quina hora comença i a quina hora acaba?
La lluna començarà a entrar al sol aproximadament per les 7. Mm-hmm. Per tant, a les 7 ja començaria l'espectacle. A les 8, ara estic dient-ho de memòria, a les 8 i mitja és quan hi haurà la totalitat i el sol es pondrà per allà a les 9, 9 i 10. Per tant, ja no veurem la sortida del tot del sol. Però bueno, haurem vist el que és important, que és la totalitat i el 50% previ. No? Per tant, són bastantes hores, dues hores, quasi, i les hem de gaudir. Mm-hmm. Recordem que estem a l'estiu, anem preparats, portem aigua, intentem portar un parasol, etc.
O sigui que si ens anem, imagina, cap al mar...
El mar no és el millor lloc,
no?
A no ser que agafis un vaixell i surtis uns quants quilòmetres. Sobretot perquè aquí tenim la serralada prelitoral i, per tant, el mar, com que el sol s'amaga una miqueta cap a l'oest, cap al nord, no? Nord-oest no és, però a oest, girat uns quants graus cap al nord, tenim la prelitoral, la serralada. Per tant, si te'n vas a la platja... et fa la guitza.
Però mar endins sí que podríem.
O mar endins serà... Bo, si mar algú d'aquí té algun iate i em vol invitar a uns quants quilòmetres, ens apuntem, no? I ho anem a gaudir.
I també m'imagino, sortint una mica de l'Ametlla, la zona de Tortosa del Coll de l'Alba, igual també?
Sí, a Tortosa vigilem que en la ciutat mateixa no, perquè hi ha els ports. Els uh-huh. ports és una elevació vertical, impressionant, eh? Per tant, sí, hem de buscar un punt elevat ja, directament.
O ja pujar directament als
ports. Sí, pujar directament. Bueno, sí. Vigilem, perquè hi haurà molta gent que ho pensarà això i, per tant, hi haurà molta gent allà dalt.
Sí, perquè és el que parlaven abans, no? És una mica la febre de l'eclipsi.
Sí.
Serà una mica bogeria, no?
Sí, perquè és el que et deia. No passava des de principis del segle XX. El 1909 crec que va ser l'altra tríada d'eclipsis que vam tindre a Espanya. I des de llavors que no passava que tinguéssim un eclipsi, reitero, solar total. Sí que hem tingut parcials i hem tingut eclipsis lunars, però eclipsi solar i total, és a dir, que veurem sortir les estrelles de cop, i a més, deixem posar un petit incís, els eclipsis solars totals són els que van demostrar la relativitat d'Einstein, vull dir que és una cosa científica molt xula. Doncs clar, no passa des de llavors. I no passa molt sovint. Hi ha unes ganes de veure'l, de viure'l, que fa que hi hagi molt de turisme. I la gent que està vivint aquí sempre, doncs es mourà on faci falta. Per tant, hi haurà molt de moviment.
De totes maneres, històricament, els eclipsis han despertat sempre molta fascinació, però també inclús et diria que una mica de por. Per què creus que aquests fenòmens han impactat tant les societats al llarg dels segles?
Bueno, han impactat perquè és algo que, si no ho estudies científicament, creus que és diví, no? Hi ha el rumor de la Bíblia, no? Per exemple, que Jesús, quan es va morir, va haver-hi un eclipsi. Fent els números no quadra gaire que fos, és a dir, quan es diu que de cop la nit, el dia es fa de nit, és una metàfora segurament i no era un eclipsi. Els egipcis també pensaven que era com algo que un avís dels déus de que havia de passar alguna cosa. Els grecs també ho agafaven com una pista perquè havien d'iniciar o acabar una batalla. Però el motiu és aquest, perquè quan veus que el cel està fent alguna cosa impossible, com pots apagar el sol? És impossible. El sol és diví, és infinit. Com pots apagar? No? I la lluna en aquell moment l'apaga. I no l'apaga de forma gradual com quan es fa de nit, sinó de cop. I és que t'agafa escalfred, ja t'ho dic.
De totes maneres, també en ple segle XXI, creus que encara hi ha mites o creences equivocades sobre els eclipsis? Perquè es comenten moltes coses, no? Com que hi ha un eclipsi solar i això serà la fi del no sé què, i comença la gent una mica, no? Com...
L'altre dia uns alumnes em van dir que havien vist a TikTok un vídeo que deien que en el moment de l'eclipsi la gravetat desapareixeria.
Carai.
I jo dic, a veure, analitzem aquest vídeo, sou de segon d'ESO, per tant ja ho podeu analitzar, podem reflexionar. Tu creus que és el primer eclipsi? No. Creus que quan ha passat un altre eclipsi la gent ha pogut volar i ha pogut marxar del planeta perquè no hi havia gravetat? Hi han rumors, hi han bulos, hi han coses que no s'haurien de dir. Més que res perquè van en detriment al pensament científic i actualment, amb tot el guirigall que tenim d'ideologies, no podem destrossar la ciència, no podem destrossar aquestes demostracions reflexives i matemàtiques, aquestes conclusions objectives, no les podem destrossar. Per tant, està molt bé que creiem que quan veiem l'eclipsi està passant alguna cosa sobrenatural, està molt bé, però posar-li allà que allò és una senyal perquè passarà, no, és un fet astronòmic molt excepcional, que no ens el podem perdre, però ni vindrà cap catàstrofe per culpa de l'eclipsi, ni ho sento, però no ens tocarà la loteria perquè hi hagi un eclipsi.
Quina llàstima.
No, bueno, clar, és així. Ni és un déu que ens està avisant, no és res, és algo excepcional, són molts cicles combinats en un moment, 90 segons, per ser concreta, i ja està, gaudim-lo. Intentem separar el que és l'astrologia amb l'astronomia. Creiem una mica més en l'astronomia perquè és una ciència rigorosa que porta molts de segles i mil·lennis treballant, i ja dic, els eclipsis són molt bons, però tot ho altre no entrarem.
Com a professor, creus que fenòmens com aquest poden ajudar a despertar vocacions científiques entre la gent jove?
Sí. No només ho crec, sinó que ho puc confirmar. Quan tu parles de forma entusiasta d'un fet que pots reflexionar, que pots enraonar, que pots demostrar, els nens ho veuen. Veuen els teus ulls brillar perquè estàs dient, és que mira, passarà això, jo t'ho puc dir que passarà, i aquests són els càlculs que m'ho diuen, i a més notaràs això, no? I ells veuen que ho vius amb ganes i els hi transmets, que és molt important, eh? L'educació transmeta aquestes ganes de saber més, no? I és el que et deia abans, les vocacions científiques són les que necessitem més ara, també les humanistes, eh? El que no necessitem són les divagacions, el que és explicar un conte des del punt de vista subjectiu, no? Per tant, sí, no és una opinió, sinó que t'ho puc contrastar, que l'eclipsi, com qualsevol altre fet científic, desperta motivació amb els alumnes, i ho hem de fer.
A més, les xarxes socials, normalment, quan passen fenòmens d'aquest tipus, s'omplen de fotografies espectaculars, no? És fàcil fotografiar un eclipsi amb un telèfon mòbil o no ho hem de fer?
No, sí, a veure, l'eclipsi l'heu de fotografiar i a full, vale? És fàcil, sí, són quatre indicacions, és ampliar la ISO, és posar una miqueta més de temps de captura, apuntar a un objecte infinit, podria ser una estrella, i ja està. És fàcil. Que et surti una fotografia astronòmica xula, això ja és molt difícil, però que et surtin, que es vegin les estrelles i tot, està molt bé. És més, deixa'm lligar amb això que et dic, que si feu fotografies en el moment de l'eclipsi, només amb aquella foto podeu demostrar que la gravetat pot desviar la llum. Això és la relativitat d'Einstein. Això és xungo, eh? És molt fàcil, ja et dic.
Que interessant.
Tot és, la ciència és interessant, la vida també, eh? Ja et dic, és molt fàcil. Tu agafes el mòbil, poses a fer fotos, el format professional, hi ha una cosa que es posa ISO, el número més gran possible, després el temps de captura de pantalla, normalment són microsegons, doncs no, posa'l entre 3... 2 segons, 1, depèn, eh? Si és la totalitat, en 3 segons potser aconseguiries la corona solar, que això és molt, molt guai, i res, apunta en un lloc infinit, eh? És a dir, això és simplement tocar la pantalla en un lloc infinit, que pot ser una estrelleta o pot ser un nuvolet o algú que estigui molt a lluny, i aquí et sortiran ja fotografies molt guapes. El que sí que has de tindre és un trípode, perquè les microvibracions que fem amb la mà són molt altes amb aquest temps d'exposició. Per tant, has de tindre-ho ben clavat, amb un trípode ben apuntat, i fer aquests tres passos que t'he dit. És fàcil, per tant, feu. Que això vol dir que potser la càmera l'està apuntant al sol, la puguem danyar... És molt poc probable, molt poc probable. Estan preparades les nostres càmeres del mòbil per estar exposades una miqueta de temps amb el sol. No la tingueu tota l'hora, però en el moment de la foto doncs sí que està preparada. I jo crec que val la pena el risc amb el benefici de tindre una fotografia que pot ser única. Uh-huh. I si la feu, me la podeu compartir.
Per anar acabant, recomanacions per veure aquest eclipsi i sobretot, jo insisteixo, sense risc, perquè moltes vegades agafem aquests vidres que la gent els crema i amb això miraré i després passa el que passa. Crec que és molt, molt, molt important que deixis ben clar el que podem i el que no podem fer.
A veure, està clar, el que acabes de dir és, bueno, essencial, perquè no, el que no podem fer és agafar el que ens diuen, no?, aquests petits bulos de posar-vos a davant dels ulls les ulleres aquestes de soldar. No serveixen, passen els rajos perillosos del sol. També diuen les radiografies, també, no? És molt típic, radiografies o els carrets de fotografia, també.
És veritat, lo de les radiografies, no me'n
recordava. No ho feu, perquè us danyarà els ulls. I el problema... Deixa'm fer un petit incís. És que el dany aquest dels ulls no es nota instantàniament, però al cap d'uns dies tu hi comences a veure borrós i dius, ostres, per què veig borrós, no? I és que pots tindre un despendiment de retina.
Carai.
Per tant, no ens la juguem. Per tant, recomanacions. Ara vaig a la teva pregunta, eh? Cuidado que jo em començo aquí a liar. El primer de tot, recordem que estem a l'agost, 12 d'agost, farà calor. Per tant, anem preparats per la calor. Portem una motxilla amb aigua freda, si és una ampolla, doncs mitja ampolla congelada i l'altra sense congelar. Portem un parasol, no? Preparem-nos bé, algú de menjar, perquè dura bastanta estona. I, per cert, després de l'eclipsi ve una altra cosa molt guai, que són les llàgrimes de Sant Llorenç. Però bé, bueno, això ja arribarem. Després portem les ulleres homologades. Les ulleres homologades han de tindre el certificat CE i la ISO, si ho heu de mirar, és el 123122. Vale? És un número, ha d'aparèixer aquest número, 123122, i ha de tindre el CE. Ha de tindre el CE. Vale, després prepareu també el mòbil, la càmera, tingueu la bateria carregada, i com que ja us he dit que hi haurà després les llàgrimes de Sant Llorenç, preparem-nos la nit. Fem una nit astronòmica, portem-nos un superet, portem una màrfaga per poder-nos estirar al terra i contemplar les estrelles. I bueno, si algú vol anar ben preparat, a la pàgina web meva hi ha un recurs que es diu La maleta de l'astrònom, que allà podeu trobar tots els recursos perquè en el moment poguéssiu ser experts d'astronomia i explicar quines fases veureu de l'eclipsi, per què li diem llàgrimes de Sant Llorenç a la pluja d'estrelles, per què passen els eclipsis, què és el que veiem al cel quan mirem al cel, perquè no tot són estrelles. Hi ha vegades que són planetes, nuvoloses, a vegades són avions, a vegades són satèl·lits. Com ho podem distingir? Doncs això ho teniu. I tot aquest recurs el teniu gratuït, com tot, a la meva pàgina web.
Realment, hi ha molt que parlar amb tu. A mi m'agradaria convidar-te durant aquest mes de juny i juliol per continuar parlant no solament de l'eclipsi, sinó del cel i d'aquestes coses tan fantàstiques que crec que ens pots ajudar a comprendre millor. Sí que m'agradaria també que ens donis les teves xarxes socials i a la pàgina web per la gent que vulgui entrar i mirar una mica.
És molt fàcil, eh? Busqueu Andreu Arbó per Google i el primer que us sortirà ja són les meves xarxes socials i el meu blog o pàgina web. Ja no tinc el domini, abans sí que era arbó.cat, però ja no hi és el domini, però buscant Andreu Arbó, allà us sortirà. I ja et dic, tot el que creu és gratuït perquè la ciència el que busca és això, difondre, perquè tots hem de ser coneixedors dels fets aquests celestials i espectaculars que viurem i veurem.
Doncs hem après una mica més sobre aquest fenomen que captivarà tantes mirades aquest estiu. I ara ja ho saben, si tenen previst observar l'eclipsi, ho hem de fer amb les mesures de seguretat adequades i, sobretot, hi ha que gaudir d'un espectacle natural que, està clar, que no es veu cada dia. Andreu Arbó, moltíssimes gràcies i ens veiem molt aviat.
Gràcies a vosaltres per aquest moment.